el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. Bona tarda, Agustí.
Bona tarda, Arceli.
Avui parlem de l'agenda que per aquest primer semestre 2010 de cursos que hi ha programats a les 27 pedres hi ha propostes molt interessants que de ben segur poden interessar algun oient i potser doncs s'apropa per això, per intentar millorar una miqueta la seva vida, que és del que es tracta en definitiva.
Sí.
Quines són les propostes per aquest primer semestre?
Bueno, pues ara així immediat, més o menys tenim programat un curs cada dues setmanes, un parell de cursos al mes,
sí,
per a poder atendre a totes les demandes de la gent que ens va, feu un curs d'això, feu un curs d'allò, i ens estem trobant de que estem arribant a dos cursos al mes, que és moltíssim, és moltíssim.
Agustí, ja vam parlar, perdona, del taller vivencial de minerals, al quart centre cardíac, que té lloc aquest 31 de gener.
Molt bé.
O sigui, crec que és aquest diumenge.
Sí.
Aquest diumenge, que quan el programa surti en antena ja haurà passat, però bueno, ja vam parlar d'ell.
Sí.
També vam parlar de constel·lacions familiars, que és el 7 de febrer.
Molt bé.
I segueix amb més tallers, molt interessants trobo, per exemple, el taller de tècniques energètiques, neteja i protecció.
Molt bé.
En què consisteix aquest taller, Agustí?
Bueno, pues aquí se donaran unes eines per a que cada un pugui sostindre, pugui mantindre tots els beneficis que anem traient en el nostre camí de creixement, tots les petits passets que anem fent cada vegada per estar millor. Són eines de que fan, pues, bueno, per una banda, que protegeixen de possibles
interferències,
petits bloquejos que puguen arribar de l'exterior, situacions en les quals ens trobem, en què nosaltres, sense haver fet res, nosaltres ens trobem en unes circumstàncies que te porten a baixar la teva freqüència o a embrutar-te o a tapar-te els teus canals, el teu sentir. Antes, poder protegir-te d'això és molt important. Poder estar, tindre tu les teves solucions o les teves petites trucos per a poder-te'n sortir de cada situació és molt important. I llavors, pues, bueno, pues, si en algun moment pues, mos colen algun gol, pues, poder-te netejar després, no?
Sí, de perquè alguna... sempre és possible tornar al benestar.
Sí.
Per sort.
La búsqueda és esta.
Sí.
No. Està bé sempre, intentar estar el millor possible per a poder donar el millor de nosaltres.
Quan te caus, aixecar-te, no, Agustí? És important.
Mm-hmm. Exacte. I anar protegit, poder... perquè, clar, se tracta no de portar una armadura en la qual no hi ha comunicació en l'exterior, això no, se tracta simplement de que tu puguis obrir-te, puguis donar als demés, puguis sentir el que els demés t'estan oferint, tot el millor, i poder ficar un filtre en el qual tot allò que no cal, tot allò que és un pes, tot allò que t'embruta o que te bloqueja, pues això no cal. Simplement pues, tot el que t'ajuda a ser millor, a compartir i a poder donar als altres també el millor de tu.
Fem una petita pincellada, si vols, en posteriors programes podem parlar més àmpliament sobre aquest taller, que trobo que és molt interessant i molt important.
Molt important.
Però ara seguim amb l'agenda, perquè en principi farem això, una pincellada breu de cada cosa i després podem desenvolupar-les en posteriors edicions del programa, si tu ho trobes bé.
Molt bé.
També hi ha un taller, Agustí, que es diu Camí a l'unitat en parella. Aquest també força important, sí, perquè les parelles avui dia...
Molt important és fer... És ser sortit a partir de l'experiència pròpia. Vull dir, jo, doncs, afortunadament, la meva parella també està en un camí de creixement, anem els dos junts, agafats de la mà, i antes poder experimentar, poder portar el que és la parella des d'una freqüència elevada, des d'una freqüència neta, intentar aportar el millor de cada un, la veritat és que l'experiència és increïble i te trobes la grata sorpresa de que un més un, quan una parella està sintonitzada, quan una parella treballa en freqüències elevades, no és dos, és moltíssim més. Llavors se converteix en un vòrtex d'energia que pot canalitzar la parella, que pot gestionar per a poder construir una unió molt més de lo que simplement seria un i un. I l'experiència és molt bonica. Llavors, bueno, a partir d'aquesta experiència, pues, nosaltres hem volgut dir, pues, això no ens ho hem de quedar nosaltres, això ho hem de compartir. I llavors ha sortit este curs per a poder apropar, per a poder donar, per a poder dirigir o aconsellar, bueno, més que res, pues, marcar un camí que nosaltres hem seguit, que nosaltres hem fet i que pensem que altra gent ho pot fer i pot disfrutar i pot i poder gestionar aquestes quantitats d'energia. La veritat és que te dona molta, molt de caché, no? Te dona molta força.
Uh-huh. Suposo que es fa en parella.
Sí, per supost.
O potser la trobes allí, no ho sé.
Bueno, també hi ha una part d'este curs, o sigui, que el que t'indica és com has d'estar tu, no? Quin és l'estat en la qual tu has de mirar de mantindre, de sostindre, i que en el cas en què tu estigues sense tenir parella, si tu treballes en aquesta direcció, el que faràs serà que la persona que atrauràs, la persona en la qual tu sintonitzaràs, estarà ja encarada cap a aquest camí.
Ja.
Llavors, pues, bueno, jo penso que és un que pot anar bé a les persones que estan en parella i que tenen ganes els dos de treballar en aquesta direcció, o per a persones que encara no tenen parella i no, però jo ja vull, jo si ja m'hi fico en algú, vull anar cap aquí, no?
Vull qualitat, no?
Exacte, jo vull una parella que m'acompanyi i que anéssim, que tingui ganes de buscar aquesta experiència de vida, no? De construir algo a partir d'ell, de les dues persones, no? Algo molt més gran que no un i un.
També hi ha més tallers que fan referència als minerals, relacionats amb els minerals. Una es veig aquí amb el centre zero.
Sí,
molt. Després...
Molt. Aquesta és novetat, també.
També.
Novetat d'enguany, sí. Perquè nosaltres estem treballant dos extracorporis, que són les freqüències de l'avantguàrdia. Estem obrint centres ja molt elevats, i llavors resulta que conforme tu vas treballant, conforme tu vas creixent, tens una necessitat de tindre unes arrels més fortes. Vull dir, l'exemple de l'arbre és molt fàcil. Vull dir, un arbre que té una copa molt àmplia i molt gran, per lògica ha de tindre, per poder-ho sostindre,
sí,
ha de tindre unes arrels molt potents.
Molt bé.
Fortes, sanes, i que realment puguin agarrar-se en terra per a qualsevol embestida que pugui haver en una copa tan gran, qualsevol vendaval, qualsevol temporal, o lo resistisca perfectament bé.
Uh-huh.
Entonces, aquí el centre zero és un centre que se situa per baix dels peus i que te connecta directament a la rejilla terrestre.
Uh-huh.
Llavors, claro, el que fas a l'obrir aquest centre, al sanar-lo, és que la connexió amb la mare terra és molt, molt potent, molt directa, i te pots nutrir de les seues energies i rebre, pues, la informació que ara és necessària per a poder créixer, per a poder sintonitzar-te en ella, en els canvis que està fent ella, pues, de primera mà, sense filtres. Molt, molt important.
També hi ha un taller vivencial de minerals, ponts, centres 8, 9 i 10.
Sí. Sí,
aquest, en què consisteix?
El que t'estic explicant. I ara estem ja al 2011. Enguany, ens han proposat d'obrir el centre extracorpori 11AU. I llavors, aquest curs està fet perquè la gent que està en un camí de creixement, que tingui ganes d'estar a la mateixa freqüència o de treballar en les mateixes freqüències que el planeta està vivint, està movent ara, necessita tindre oberts el 8è centre, el 9è i el 10è. Llavors, aquest curs el que fa és agafar, obrir i donar l'oportunitat a aquesta gent que té ganes, que està preparada, que realment pot ser capdavantera en aquestes freqüències que s'estan movent-se ara en el planeta. Saps que el planeta està canviant de vibració, s'està augmentant la seva freqüència, que per això ara hi ha este moviment que hi ha ara en tot el tema de creixement personal, és precisament per això, no? Perquè hi ha un canvi de consciència a nivell planetari.
Hi ha un canvi de consciència, Agustí, però encara ens trobem coses d'una vibració molt densa.
Bueno, el que passa és que ara, precisament, el planeta el que està fent és això, vull dir, al fer el canvi està apretant les tuerques,
sí,
a la gent, a tothom, a les circumstàncies. Llavors has de prendre decisions. I si tu continues encara de dir, no, sí, no, jo vull sintonitzar-me, però encara no, trobo que ara no me ve bé, doncs ara ja no val això. I llavors, si tu
t'has de posicionar.
Sí, exacte, ells t'apreten, te fiquen entre l'espàs i la paret, i llavors doncs, has de prendre la decisió. I llavors és quan te trobes en aquestes situacions tan terribles que dius, mare meva, què està passant, no?
Sí.
I és perquè la cosa, doncs, has de posicionar-te ja. I llavors està apretant, estan aixutxant, el planeta està aixutxant, perquè ja està canviant ja. Hi ha una part d'ell que ja està en unes freqüències noves.
Ell canvia i a nosaltres ens costa bastant.
Bueno, això sempre... Simplement són resistències.
Sí.
Si siguéssim capaços de poder-nos soltar i rendir-nos al canvi, pues, fluiríem. Vull dir, això, te ho dic clar, tot això que ens costa simplement són resistències. Nosaltres, pues, que, clar, jo penso que perquè entri el nou has de soltar tot el vell.
Ja.
I abans de soltar el vell hi ha una fracció de segon que te quedes sense res. És com és el que diuen del salt al buit.
Sí.
Doncs hi ha un petit segontet en què realment, entre que soltes el que tu coneixes i que t'arriba el nou, doncs hi ha un
desencaix.
I clar, i llavors això doncs, fa molt de respecte i m'ho resistim.
Ja.
I aquesta resistència és la que sembla que dius, mare, doncs que costa, no? Està en una freqüència, està sintonitzat en la Terra, està entrar en aquestes noves freqüències. Però bueno, pues ahí estamos, ¿no? En estos cursos, ayudant, experimentant... Sí, però és molt xulo, ¿eh? Quan t'atreveixes, després el que te donen és tan gran que val la pena de veritat.
Agustí, i el taller Pedra Super 7, pareix un nom de dibuixos animats.
Sí,
de dibuixets.
D'un Superman o una cosa així. Esta és una pedra, ara que estàvem parlant d'aquestes eines que ens estan donant avui en dia per a poder fer aquest salto, per a poder fer aquest creixement, per a poder evolucionar en la consciència. Esta és una pedra que fa molt poquetet que està en nosaltres, que s'ha despertat. És una pedra que conté 7 minerals alhora. Vull dir, i se creen unes sinergies molt especials entre ells. És el que parlàvem quan parlàvem de que la unitat traspassa la suma, és a dir, que és més que una suma, és com una multiplicació, com una exponència, un exponencial. Aquí passa el mateix, no? En aquesta pedra són 7 minerals i a l'estar tots junts dins del mateix mineral, la seva força és molt gran. I mira tu si és gran que cada un d'estos minerals té la seva pròpia entitat energètica. Que això són conceptes molt, molt avançats dintre dels minerals. Llavors, poder tu treballar en una pedra d'aquest tipus, pues, la veritat és que és una eina fortíssima, que t'ajuda moltíssim i te facilita en el teu camí d'una manera espectacular. Nosaltres, pues, en aquest taller, pues, aprenem, pues, a sentir, a ficar-nos en contacte en directe en aquesta entitat energètica, en aquest ser, i poder pues, treure el mateix, el màxim profit de la relació. Molt, molt bonic.
Agustí, lo de 7 és un, 7 és un número que es considera màgic. Suposo que no és casual, no?
Pues jo suposo que tampoc, perquè podria ser un 5 minerals a l'hora, o 6 o 8, i ha donat la casualitat que són 7. I fa, pues, bueno, pues jo penso que les coincidències no existeixen i sempre és per alguna cosa o altra. No? La geometria, la numerologia i tot això, quan s'ajunta tot, la potència que té és grandíssima.
Encara, encara més, no?
Encara més, exacte, encara més.
Més tallers, Agustí. Estic veient aquí un sobre harmonització d'estructures.
Molt bé. Molt bé, este també este és molt potent. Este és un dels més potents que tenim en el tema de sanació de temes que a un li poden afectar, que a un li poden ficar pals a les rodes a l'hora del camí, de tirar endavant en el camí personal de creixement. Perquè, pues, bueno, pues, aquí... Quan te'n vas al fons de la qüestió, ja saps que tots som energia i l'energia pues, s'estructura d'unes diferents maneres i acaba pues, tenint forma i tenint unes connotacions d'una manera o d'una altra. Llavors hi ha algunes d'aquestes estructures energètiques que pues, no permeten un natural fluir. Llavors, aquestes estructures s'acaben materialitzant pues, en què tu pues, resulta que pues, el teu ego se te dispara a la primera de canvi i no pots suportar pues, relacionar-te amb cert tipus de gent o que, per exemple, pues, no te permets l'abundància en un moment determinat. Pues, tu, en el moment en què entres en abundància, pues, hi ha alguna cosa que fa que tu no actues correctament i la negues o fas uns passos per a que això no sigui possible. No sé si tu estàs veient una mica o situacions en què te pugui passar algo semblant, o inclús en les relacions de parella. O...
Sí, sí. Jo, tot el que tu me dius, jo ho vaig mirant el meu.
I llavors, pues, a vegades estan a un nivell molt profund, aquestes estructures. Estan molt anclades dins d'un mateix i ja no estan ni al mental ni a l'emocional, sinó que se troben a cossos molt més sutils dintre de l'anatomia sutil humana. Llavors, clar, si no estan al mental, ja resulta que un psicòleg i un psiquiatre ja no te serveixen. Si no estan en l'emocional, doncs, també tens molts de problemes per a poder-te treure de damunt aquest tema. Llavors, què fas? Quines eines tenim avui en dia per a poder treballar tan profundament? No? Coses que estan als cossos etèrics, o als astrals, o inclús encara més profundament, les coses més espirituals a nivell doncs, d'ànima, o més profuns encara. Però, bueno, doncs, aquesta és una eina molt, molt forta perquè bueno, doncs, fa, com si diguéssim, porta a la llum aquestes estructures, les fa visibles, que moltes vegades aquestes estructures són d'invisibilitat, són com unes petites entitats quasi, quasi vives que tenim que portem nosaltres damunt per les circumstàncies i que fan que tu pues, no pugues tirar endavant i no saps per què i no hi ha manera de treure-te. Llavors, poder accedir a elles, poder-les portar, treure-les a la llum, prendre consciència, simplement el fet de prendre consciència, de veure-les, de poder-les notar com actuen, ja te dona una gran sanació. Si a més, mitjançant un petit treball que cada un fa simbòlic en este taller, tu desarmes l'estructura i la pots substituir per una altra que sí que estigui alineada amb tu i que sí que vagi a favor teu i no en contra. Llavors és molt...
Tot això es pot aconseguir amb un taller, Agustí?
Jo t'asseguro que el que se pot fer a un taller d'aquestes estructures és absolutament increïble. Inclús hi ha hagut casos de gent que han estat treballant anys en psicòlegs o psiquiatres, però clar que com que estava a un altre nivell més profund, no arribaven a treure resultats. I en un taller d'estos, pues, el canvi, poder-te treure té damunt aquesta estructura i de repent comença a fluir de manera diferent, doncs és increïble, és d'una potència molt gran. I és, és així mateix. Està que tu també, vull dir, tu has d'estar preparat, tu has de voler, has de permetre-ho. Vull dir que aquí, ja t'he dit, que aquestes eines són eines que són molt respectuoses en la persona, Vull dir...
Ja, però si un no vol realment...
Exacte, si tu a un cert nivell
tot
no vols...
Tot és voluntari.
Això no es podrà treure.
Molt bé.
Tu ets amo de les teves coses i aquí mai se farà res que un no vulgui o no estigui preparat.
Molt bé.
Treure't una estructura de damunt d'aquest tipus, a nivell profund, tu has d'estar preparat i has de saber que això és una operació quirúrgica.
Clar.
Quirúrgica a nivells sutils, de l'anatomia sutil, i això necessita que tu hagis fet un preoperatori, com aquell que diu, perquè tu puguis reaccionar bé i que tot el que t'envolta t'acompanyi i vagi a bon port tot.
Agustí, ens queden més tallers per parlar.
Sí.
Per fer això, una petita pincellada, anem una miqueta malament de temps. Si vols, jo els menciono i més endavant podem desenvolupar-los perquè tenim més dies.
Clar.
Hi ha un que es diu ja al juny, celebració del solstici d'estiu amb els arcàngels. Després hi ha taller vivencial pèndol 1 i pèndol 3. I crec que m'he oblidat de dir un que també es fa amb minerals, que és relacionat terapèuticament amb el desè centre d'energia extracorporal. Si vols, parlem en una altra ocasió, però jo tinc una pregunta que me l'han fet una persona que va escoltar el programa l'altre dia i me va parlar sobre la qüestió de preus. Em diu, bueno, tot això està molt bé, però clar, m'agradaria saber quin és el preu d'aquests tallers, perquè potser un se ho pot permetre o no, o un està disposat a valorar que la seva salut és més important que no pas els diners i en comptes de gastar-se'ls o... en una altra cosa, doncs estima més gastar-se'ls en una cosa que en principi té bona pinta i que almenys ofereix l'oportunitat de començar a conèixer eines que poden ser útils.
Sí, el tema del preu, jo sempre els ho dic el mateix, que aquí vosaltres heu de sentir, jo el que dic és de que cada un se senti davant del... O sigui, quan agafi la llista, quan agafi o quan escolti el programa, quan expliques algun curs, que realment escolti dins seu com li ressona, que allò li donarà la indicació de lo que realment ha de fer, la decisió que ha de prendre. Perquè, a veure, si hi ha un tema, o sigui, hi ha un curs i la persona ha de vindre i l'ha d'aprofitar-lo completament, el curs li resultarà regalat.
Yeah.
Per els beneficis que podrà treure, resultarà regalat. Pues en temes com, per exemple, el de les estructures, poder treballar, poder canviar una actitud o una manera d'enfrontar la vida que probablement en psicòlegs o psiquiatres te podria costar-te anys, poder en un dia o en dos tallers arreglar-ho, solucionar-ho i canviar, el benefici és altíssim. Ara, clar, si un sent que no està preparat del tot, que no podrà aprofitar-ho, clar, llavors serà car.
Ja.
Serà car, perquè crea un curs, o sigui, aquests cursos són molt potents, però a la vegada, ja t'he dit que ha d'estar un preparat. Allí ningú no rep si un no vol. Quan t'he dit que són molt respectuosos, me referia una mica a això, de que la informació que es donarà allí, els moviments que es donaran allí, són moviments que un ha d'estar ja preparat o ha de sentir que té ganes, que ho permet. I llavors, el preu dels tallers són dos. Uns que treballen, per exemple, lo de constel·lacions familiars i lo de l'harmonització d'estructures valen 80 euros.
Bueno.
I són d'un dia,
Sí.
Normalment ho fem en diumenge, un dia sencer. I lo de la resta, los tallers de minerals, los de pèndols, los de camí d'unitat en parella, los de neteja i protecció, centre zero, i tots estos valen 100 euros.
Ajà, vale.
Llavors,
trobo que no són preus desorbitats si comparem amb altres tallers que poden fer-se a altres llocs.
Però això t'he dit, dic, i a més, si els aprofites, són regalats, és un regal això, és realment és una oportunitat única. Si tu estàs sintonitzat, estàs obert, permets, vull dir, te sintonitzes, és un tipus d'energia que és molt especial, eh? Vull dir que també és, o sigui, són molt professionals aquests cursos. Llavors, això què vol dir? Que tampoc se permet anar a fer esoturisme, com se diu.
Sí.
No sé si ho has sentit mai, l'expressió aquesta d'esoturisme, que és gent, pues, bueno, que va per divertiment, no? Per passar el dia. Aquestes freqüències que nosaltres treballem són potentes, i llavors no permeten que un vingui simplement, pues, ai, a veure què és, no. I si vens a fer feina, i en molt de respecte, i en una actitud correcta, i llavors fluïix perfectament. Si una persona ve en una actitud o en molts de bloquejos o en resistències, doncs no se les trobarà les resistències, i és molt probable que el seu ego se rebote o que no ho disfrute com normalment ho disfrutem.
Val. Qualsevol d'aquestes experiències que han anomenat pot ser-nos útil o...
Sempre.
Vull dir... Cal fer-los tot o ja mos pot donar la pauta per trobar-nos bé? Clar, com triar? Perquè és una...
Hi ha molta
varietat. Com saber quin és el que necessito?
Jo... És exactament el que t'he dit abans. Tu t'has de sintonitzar-te. Has de pegar un cop d'ull sense pensar-t'ho massa, sense passar massa per la ment. No, sense que sigui una decisió mental. Has de pegar un cop d'ull i has de veure quin te ressona més, quin és el que veus en les lletres més grosses, quin és el que sembla que estigui en negreta per damunt dels altres.
Sí.
Este és el que has de fer. És més en plan de sentir. No hi ha normes aquí.
Molt bé.
Pensa que cada un ens trobem en un moment determinat, estem preparats, estem en una situació, en unes freqüències determinades, i és molt probable, pues, que cada un tindrà el que se li donarà, el que se li hagi de donar-se-li en només, i ell ho sabrà en quina ha d'anar.
Doncs Agustí, ho deixem aquí. Moltes gràcies i ja desenvoluparem els temes.
Vale, pues Araceli.
Que vagi molt bé. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Avui parlem amb tu sobre el producte estrella de l'hivern i que tothom haurien de menjar sovint, suposo. És la carxofa.
Exactament.
Per què, Sílvia, és tan important?
Bueno, conto que la carxofa és un producte típic de l'hivern. De fet, es conrea des de l'octubre fins a principis de primavera. Encara que a vegades hi ha determinades zones es glaça i llavors no podem utilitzar-la, sinó que hem de portar-la de llocs una mica més càlids. Sabeu que els dos llocs que són molt típics, les carxofes, que tenen les que estan considerades com les millors carxofes, són les carxofes del Prat i les carxofes de Tudela. Que Tudela precisament no és un lloc massa càlid, però en canvi la seva terra dona unes propietats molt especials. Però bueno, tot el que seria l'àrea mediterrània, les carxofes són meravelloses. De fet, la paraula carxofa deriva d'un terme àrab que significa llengüetes de la terra, justament per la seva referència a les seves fulles que semblen com llengües, no? Les llengües una mica bífides. És a dir, que, bueno, que ja sabem quina és la seva àrea de distribució. Però per què és tan important la carxofa? La carxofa és important per diverses coses, però primera de totes és perquè ajuda a depurar tot el tema del fetge. És una planta que ajuda molt al bon funcionament del fetge, que generalment a l'època hivernal està més sobresaturat perquè és quan més greix i més proteïnes consumeix. Però, per altra banda, és una planta que té poques calories i que ajuda també al metabolisme dels sucres. És a dir, que també ajuda en els casos de diabetes i quan hi ha qüestions d'aquestes que tinc una alteració de la glucosa en sang. A part de la quantitat de sals minerals que utilitzen, i també, importantíssim, podem utilitzar-la a la cuina de molt variades maneres. Des de crues, a la planxa, amb truita, al vapor, cuites, amb sopes, que, bueno, que a més, gastronòmicament, té unes possibilitats tremendes.
Té alguna contraindicació la carxofa? No les podem menjar fins fartar-nos?
Bueno, no. Com tot, l'aigua també ofega, tampoc ens podem passar i posar-nos tota pastilla. Per exemple, sabeu que existeix la famosíssima dieta de la carxofa.
Sí.
Aquesta dieta de la carxofa no s'hauria de fer més de 3 dies, perquè aleshores, a pesar que la carxofa és molt bona, el fet de que només entrem la carxofa dins de la nostra dieta o fer una monodieta, això fa que hi hagi una sèrie d'elements que no estan dintre del nostre organisme i que, per tant, no podem estar durant tot el temps només menjant carxofa. Ho dic, dieta de la carxofa, que consisteix a menjar durant 3 dies, 2 o 3 dies, durant 5 vegades al dia carxofa en les seves diferents maneres i prenent el caldo de la carxofa. Important aleshores que la carxofa sigui biològica, que sabeu com a mínim que portin pesticides, perquè si no, si estem fent una dieta de carxofa amb pesticides, doncs la veritat és que no és el més convenient justament pel fetge, no? Que el que volem a lo millor desintoxicar. Llavors, doncs, bueno, podem fer aquesta dieta, doncs, a base de que ara me la menjo bullida, ara me la menjo a la planxa, ara me la menjo al vapor, o em faig una sopeta, no, que a més doncs, he posat una mica d'àpits, una mica de pastanaga, li he posat... Bueno, aquestes cosetes que anem posant tot, que si naps, que si ribies, i llavors tot triturat es mengem aquesta sopa. Això seria per la dieta de la carxofa. No?
Uh-huh.
És a dir, que, bueno, que nosaltres podem utilitzar de moltes maneres, però llavors recomanem que no faci més de 3 dies seguits la dieta de la carxofa, que també ajudarà molt també a primar, perquè pràcticament són sucres bastant bons en el sentit de que no són de tipus humidor, llavors són fàcils de metabolitzar i costen una mica més de transformar-se en greix.
Ens pots donar alguna recepta, Sílvia, en carxofes per aquest hivern?
Bueno, podem fer-lo des de la manera més senzilla de totes, que simplement seria, doncs, agafem una carxofa, li traiem tot el que és la tija, la tija també l'aprofitem, la pelem i també la posem a l'olla. I llavors, si hi ha alguna fulla que està una mica lletja, es treu, però si no, no fa falta, es neteja bé, i llavors li donem, posada cap per avall, li donem un cop contra el marbre mateix, llavors, perquè quedi una mica escarxofada, mai millor dit, no? I llavors li posem una mica d'oli i una mica de sal, si és possible de l'Himàlaia, o bé li podem també posar una mica de salsa de soja. Ara la posem amb una miqueta d'aigua en una olla, ben tapada, i deixem que vagi coent. Aquesta és una manera molt simple i a més molt divertida. Després de menjar, perquè tens que anar-te la menjant de fulla a fulla.
Per què ensenyes la sal de l'Himàlaia?
Perquè la sal de l'Himàlaia té tots els components que hi ha quan a minerals, que tenen una composició molt similar a la nostra sang, i, per tant, des del punt de vista dietètic, és molt millor.
No? Però no és gaire utilitzada aquí a...
No és massa utilitzada, com altres moltes coses que no són massa conegudes, però, en canvi, des del punt de vista de la salut, és molt important. I, degut a la poca quantitat de sal que hauríem de prendre, doncs la diferència de preu, encara que és molt més cara que l'altra, doncs és que la diferència en un mes és tan petita, que és que no val la pena el fet d'utilitzar una altra sal que sigui només clorosòdic, no?
Quines altres maneres podem tenir de menjar la carxofa i aprofitar els seus nutrients?
Sí, doncs una altra manera seria fer-la al vapor. Una altra manera la podríem fer a la platja. La podem també rebossar. La podem fer amb truita. La podem fer, per exemple, amb patates. La podem fer amb arrossos, que queda excel·lent. La podem fer a la brasa. La podem fer amb pasta. Per exemple, uns macarrons amb carxofa queden boníssims. Sí que, bueno, realment la quantitat de plats que podem arribar a fer amb les carxofes és impressionant. Com a acompanyament, per exemple, d'una carn, que la podem fer doncs, arrebossada o simplement al vapor tallada per la meitat. També la podem fer amb amanides crua, tallada llavors molt fina, tot el que siguin els corts. Que realment la quantitat de receptes que es podem fer amb les carxofes és molt, molt, molt variada.
Però, per exemple, als nens no és una verdura que els vingui gaire de gust, que els hi entres, almenys pels ulls.
Bueno, perquè, entre altres coses, té un cert toc d'amargor que llavors no li s'agrada massa. Llavors la podeu fer, per exemple, la podeu fer amb una truita. Inclús, si fa falta, la podem posar també una mica de patata, amb la qual dissim una mica, té la textura llavors de la patata i als nens li resulta més fàcil de prendre. O, com us deia abans, podem fer-la també amb crema. Podem fer una bona sopa en la que hi hagin altres verduretes que els nanos estiguin acostumats a menjar i com que això, el sal de crema es tritura, no es nota la carxofa, en canvi tenim les seves propietats. Compteu que té unes propietats nutritives molt interessants, entre altres coses perquè la quantitat de greix és insignificant, per tant, per cas, el colesterol és molt important. Té vitamines de B1, B3, vitamina E... Compteu que, per exemple, la vitamina B1 intervé en l'aprofitament dels hidratos de carboni, dels greixos i de les proteïnes, i també en l'equilibri del sistema nerviós. Aleshores, també el mineral més abundant és el potassi, per tant, aquí, persones que tinguin problemes de ronyó i que li deixin dir que potassi millor no, la carxofa no estaria pas massa indicada. També té un contingut de les més importants de verdures, un contingut de magnesi, fòsfor i també té una bona quantitat de calci. I després també el que fa sobretot el potassi és que ajuda a la transmissió i generació de l'impuls nerviós i també per a una activitat muscular en condicions. I per tant doncs va molt bé. Després té una quantitat de fibra molt important, a més del magnesi, que això fa que el funcionament del budell sigui molt millor. També ajuda a millorar la immunitat i posseix un efecte laxant lleuger, afavorint sobretot el trànsit intestinal.
De quines quantitats estàs parlant de carxofa? Perquè per poder beneficiar-nos de...
Home, normalment podem menjar un parell de carxofes en un plat, o tres com a màxim, i amb això ja en tenim més que de sobres. Compteu que, a més, per exemple, la carxofa té compostos aromàtics, que és el que li dona aquest sabor amargant, que és la cinerina, que aquest el que fa és, a part de ser diurètic, fa que la vesícula biliar funcioni molt millor i vagi donant bilis, que ajuda molt a la digestió. I inclús he vist que tenen també uns altres principis amargs que ajuden per evitar que els tumors es desenvolupin, vagin creixent. O sigui, també té una activitat com de fre dels tumors. A més, té capacitat també antioxidant, ajuda també a disminuir el colesterol, també disminueix les reaccions inflamatòries. Bueno, com veieu, doncs té moltíssimes propietats la carxofa.
És una verdadera campiona de la salut en hivern.
És realment una d'aquelles verdures que com a mínim un parell o tres de vegades a la setmana haurien d'entrar dintre de la nostra dieta d'una manera o altra. No?
Però hi ha molta gent que només li agraden els cors de la carxofa, les fulles...
És una autèntica llàstima, perquè realment la part més substanciosa està la fulla. Clar que també és veritat que depèn en quines preparacions fem la carxofa, però les fulles no ens estorben. Però com us deia, si les fem amb aquesta primera manera que us deia, que és simplement amb una mica d'aigua i amb el reixet d'oli i a la salsa de soja o bé la sal de l'Himalaya, i després li podem posar unes herbes o li podem posar unes ametlles filetejades, allà haurem menjat anem menjant també les fulles, vam mastegar les fulles, evidentment la part dura la tirem, però en canvi haurem extret tot el suc i totes les propietats més importants que hi ha a la carxofa. Com us deia, important que siguin d'origen biològic per no menjar-se els pesticides o els residus de tractaments que hagin pogut quedar amb les fulles exteriors. També és important que aquestes carxofes siguin fresques. Nosaltres a l'hora d'escollir una carxofa, hem de seleccionar les que siguin grosses, sobretot ben apretades, ben compactes, ben formades. Ha de tenir un color aquí, sobretot d'un color verd clar, que no sigui massa fosc ni tirant cap a negre. El cremall no és que afecti massa la qualitat de la carxofa, Simplement ha d'estar ben arrodonida i sobretot que no acabi en punta, sinó que les fulles acabin com fent una mena com d'ulluelo enmig. Aquestes són les millors. Va. I després, quan les apretem, i al costat de la nostra orella, farà una mena de crec-crec. Això vol dir que la carxofa és encara fresca i està en perfectes condicions. I també la podem congelar. Simplement la podem agafar, escaldar-les i les podem conservar durant mesos en un congelador si és que tenim un hort amb el que nosaltres també tenim carxofes, no?
Doncs Sílvia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que vingui de gust.
Sí, igualment.
Gràcies. Caràcter. L'objectiu de la vida és expressar i desenvolupar la nostra individualitat tan completament com sigui possible. És la pròpia realització. Existeixen molts tipus de revolucions polítiques, econòmiques, industrials, científiques, artístiques i encara moltes més. Però, sense importar quan canvien els factors externs, el món mai millorarà mentre la gent sigui egoista i apàtica. Com va dir John Fitzgerald Kennedy al 1963, els nostres problemes van ser creats per l'home, per tant, poden ser resolts per l'home, i l'home pot ser tan gran com ell vulgui. Un canvi intern positiu en només una persona és l'essencial volta de rosca en el procés de fer la raça humana més forta i sàvia. Aquesta revolució humana és la més fonamental i vital de totes les revolucions. Aquesta revolució, un procés intern d'autoreforma, és completament pacífica i lliure de vessaments de sang. En ella tots guanyen i no hi ha víctimes. La vida és una lluita amb nosaltres mateixos. És un intens combat entre avançar i retrocedir, entre la felicitat i la desgràcia. Estem canviant constantment, però el problema real és si estem canviant per a bé o per a mal. Si tenim èxit en engrandir la nostra estreta visió centrada en nosaltres mateixos i assumir una visió més àmplia. Tots els dies ens enfrontem a incomptables situacions en les quals hem d'escollir o prendre decisions. Hem de decidir quin camí prenc a fi de sentir-me bé amb mi mateix i convertir-me en millor individu d'esperit generós. Si ens permetem a nosaltres mateixos ser governats per la força de l'hàbit, és a dir, reaccionar de la mateixa manera que sempre ho hem fet a una determinada situació, serem arrossegats pel camí del menor esforç i el nostre creixement com a persones es detindrà. Però si tenim èxit en reptar-nos en un nivell fonamental, podem passar de ser una persona copejada per l'ambient o per la gent del voltant a algú que pot influenciar positivament en el seu entorn. En realitat, creem la forma única de les nostres vides mitjançant les infinites eleccions que fem cada dia. La individualitat i el caràcter verdaders mai arriben a florir completament sense un ardu treball. Jo sento que és un error pensar que qui som actualment és la representació de tot el que som capaços de ser. Si un passivament decideix «soc una persona callada de manera que passaré per la vida calladament», mai podrà desenvolupar plenament el seu potencial únic. Sense necessitat d'haver de canviar el nostre caràcter completament, podem convertir-nos en una persona que, tot i ser bàsicament callada, serà capaç de dir el que és correcte en el moment correcte, amb verdadera convicció. De la mateixa manera, una tendència negativa cap a la impaciència podria transformar-se en una qualitat útil per aconseguir que les coses siguin fetes ràpida i eficientment. Però res és més immediat o més difícil que al confrontar-nos i transformar-nos a nosaltres mateixos, sempre resulta temptador decidir: aquest és el tipus de persona que jo sóc. Tret que reptem aquesta tendència molt aviat a la vida, es farà més forta amb l'edat, però crec que l'esforç val la pena al final, perquè res produeix una satisfacció més profunda que reptar amb èxit les nostres pròpies debilitats. Com va escriure l'autor rus Tolstoi, la felicitat suprema és trobar que som millors persones al final de l'any del que érem al principi. La revolució humana no és un esdeveniment extraordinari ni divorciat de les nostres vides diàries. Sovint comença d'una forma petita, Prenguem com a exemple un home que només pensa en si mateix, en la seva família i en els seus amics. Llavors, un dia realitza un moviment per trencar aquest confinament estret tan sols una mica, sortint-se del camí per ajudar a un veí que pateix. Aquest és el començament de la seva revolució humana. Però no podem realitzar aquest procés sols. És mitjançant les nostres interaccions amb uns altres que polim les nostres vides i creixem com a éssers humans. A Japó, les patates de muntanya conegudes com taros són rugoses i brutes en collir-se, però en ser col·locades en aigua i rodar-les unes amb unes altres, la pell es pela, deixant-les brillants i llistes per a cuinar. L'única manera d'afilar i polir les nostres interaccions amb uns altres. En realitzar accions pels altres i comprometre'ns positivament amb ells, ens tornem persones més disciplinades i millors. Però això no significa fer que uns altres siguin feliços mentre ens ignorem a nosaltres mateixos o a la nostra pròpia felicitat. La felicitat que creem com a individus i els forts llaços que creem uns amb uns altres generen la felicitat de tota la humanitat. La vida de Mahatma Gandhi il·lustra aquest punt. Essent nen, era dolorosament tímid. Sempre estava preocupat perquè la gent li anava a ridiculitzar. Encara després d'aprovar els seus exàmens com a advocat, seguia essent tímid. Quan es va aixecar per a presentar els seus arguments d'obertura en el seu primer cas als tribunals, la seva ment es va posar en blanc, es va quedar en blanc pels nervis i va haver d'abandonar el tribunal. Però un canvi important va ocórrer mentre es trobava a Sud-àfrica, on els hinduts en residents s'enfrontaven a una severa discriminació. Gandhi anava viatjant en tren en un vagó de primera classe quan se li va ordenar moure's al vagó de càrrega. Ell ho va refusar i eventualment va ser forçat a sortir del tren. A la secció d'espera a l'estació, a la sala d'espera, Gandhi va romandre despert tota la nit, debatent-se entre regressar a l'Índia o suportar les dificultats que implicaria assumir una posició i lluitar pels drets humans. Finalment, va comprendre que seria covardia fugir dels seus temors i rebutjar la gent que estava sent discriminada com ell ho havia estat. A partir d'aquest moment, Gandhi es va enfrontar de ple amb la seva naturalesa tímida i la va reptar, determinat a vèncer la injustícia. El seu canvi intern va ser l'espurna originadora d'un dels més grans desenvolupaments del segle XX, el moviment per al canvi social per mitjà de la no violència. Cada persona individualment posseix un gran potencial que roman en gran mesura intacte. Per mitjà de l'ardu treball que se'n realitza la nostra revolució humana, aquest potencial pot ser revelat i podem establir un sentit del jo independent i inconquistable. Podem bregar creativament en qualsevol situació que la vida ens pugui oferir. Aquest procés obert ens permet mantenir-nos creixent i desenvolupar-nos al llarg de les nostres vides i més enllà. Mai trobarem un punt mort en el nostre viatge etern d'autorealització. Aquest text, que és d'Isaku Ikeda, que va néixer a Tòquio el 1928. És un filòsof budista, educador i prolífic escriptor i poeta. Com a president del moviment budista laic Soka Gakkai Internacional, s'ha dedicat a diferents activitats en favor de la pau i l'enfortiment de les persones i ha fundat institucions culturals, educatives i d'investigació sobre la pau en tot el món. Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.